a un centre sanitari. Es tracta de la germana de la víctima que ha patit les cremades greus.
Són les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Joana Maroto.
Les 11:05, en 73a i darrera hora ja de programa d'aquest dimarts, dia 3 de febrer. Volem comentar-vos una de les notícies més compartides en les darreres 24 hores, la del primer trasplantament de cara del món, fet a partir d'una donant que havia sol·licitat i rebut l'eutanàsia.
Aquest trasplantament parcial, el CISA, fet a Espanya i el número 54 arreu del món, ha comptat amb la participació de més de 100 professionals mèdics de l'Hospital Vall d'Hebron, que, degut a la seva complexitat tècnica i quirúrgica, van estar prop de 24 hores fent aquesta operació. La receptora, identificada com a Carme, havia perdut gran part del rostre després d'una greu infecció bacteriana que li va provocar necrosi dels teixits i li va afectar funcions bàsiques com parlar, menjar o respirar. Els equips de cirurgia varen poder planificar l'operació en tecnologia 3D gràcies, han explicat, al fet que la donant havia expressat amb antelació la seva voluntat de contribuir com a donant de cara. Aquesta planificació, expliquem des de l'hospital, ha permès un encaix més precís i una major coordinació durant la cirurgia. La donant, que va optar per l'eutanàsia, va decidir donar no només els seus òrgans i teixits, sinó també la seva cara, en un gest que els metges han qualificat d'extraordinari generós i altruista. Després de la intervenció, na Carme està en procés de recuperació i rehabilitació amb la possibilitat de recuperar algunes funcions essencials que havia perdut. I clar, avui de matí en parlàvem, Joana, de com avança la ciència i com després d'un problema greu, com és que un bacteri va atacar els teixits d'aquesta dona, va tenir un problema a sa pell, que va començar a perdre teixit de sa cara, que no podia, ara ho dèiem, gairebé ni parlar, ni menjar, ni respirar. És a dir, un trasplantament de cara obligat per seguir vivint.
I un trasplantament, Xisco, que li ha salvat sa vida, literalment.
Literal.
Dèiem això, que gràcies a sa ciència, gràcies a sa investigació i a sa gent que en fa feina, passen coses com aquesta.
I també gràcies, dèiem... Gràcies als donants.
I gràcies als donants. Anava a dir, aquesta primera, els avanços als mèdics, gràcies a la valentia també d'aquesta dona, que després d'aquesta operació s'ha atrevit a compareixer davant moltíssima de gent en roda de premsa i explicar el procés que ha hagut de passar. I gràcies també, òbviament, a la gent que, de manera altruista, solidària, fa donacions de qualsevol cosa, ja sigui de sang, de teixits, d'òrgans. Espanya, pioners, com sempre, en donació d'òrgans. Així que...
I com ve... Hi ha molta gent que no té carnet, per exemple. Jo mateix no el tinc, encara que sempre he estat a favor de la donació d'òrgans. Una d'aquestes coses que... Ho he de fer, però te fa com a peresa.
Anar, ho deixem passar, no?
No, però que també és important parlar-ne amb sa família. Jo que no estic, ho he dit mil pits, si me passa res...
Que sàpiguen allò
tot allò que se pugui aprofitar, avanti. Mm-hmm. Perquè ja que, malauradament, tu deixes de ser en aquest món, que millor que partir sabent que una petita espurna teva pot ajudar qualsevol persona a tenir una millor qualitat de vida i també una mica més de felicitat.
Home, jo ara pensant en aquesta lot, en aquesta persona, aquesta dona que va demanar, va sol·licitar l'eutanàsia, la seva família poder pensar, poder imaginar que després de la seva mort ha pogut ajudar a salvar la vida d'una altra persona, crec que ha de ser, no te vull dir que sigui un consol, no? Perquè ja no tenen en aquella persona, però que sí que ha de ser molt satisfactori, no? Pensar que han contribuït a salvar la vida de qualcú altre, però bé...
I tu imagina quan d'aquesta operació, 100 metges, un moment determinat...
100 metges i 24 hores de feina.
Intervenint en aquesta operació.
Sí, sí, o sigui que bé, que vagi... que li segueixi anant molt bé en aquesta lota, que com deim per jo, ha estat molt valenta de voler sortir i comparèixer. Ahir mateix deia que ja comença a aparèixer-se a la cara que tenia abans. Ella suposo que també està molt satisfeta de poder xerrar, poder menjar, però també poder-se identificar davant d'esmirall. Però bé, deixem aquesta notícia curiosa de banda perquè vos hem de parlar del temps, i és que ja ho anunciàvem fa una estona. Avui ens visiten Albert Darder, ja el tenim aquí assegut, el podeu veure en el meu costat, i com si fos en fil, la marmota ens explicarà quin temps ens espera i si és cert, no?, com va predir aquest animaló, que queden 6 setmanes més d'hivern. Albert, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Joana, molt bon dia, Xisco. Molt bé. I vull donar les gràcies a en Andreu Tauler, nostre realitzador.
Començant donant gràcies.
Per aquest fondo que m'ha posat aquí darrere, que no m'ho esperava, i m'encanta aquest fons de pantalla.
Això en Albert en la seva essència, no? Bàsicament. Sí. En Albert i la neu.
Efectivament.
Molt bé. Molt bé. Aquest moment egocèntric de mirar-me les pantalles.
Ai, no siguis així.
No, però és cert que la neu es lliga en Albert Darder com en la nit, les flames de la fosca, com aquell versos d'en Rosselló Pòrcel. Tu ara dos estàs contentíssim, el manco passar poc que has viscut de fred i de neu.
Sí, no ha estat aquest hivern, ha estat només en els cims, però bé. Sí que ha estat millor
que arribi a cotes baixes i que torni a nevar a ciutat, crec que encara falten una sèrie d'anys, i sobretot de borrasques perquè arribin,
i
que això pugui, i que això pugui tornar a passar.
Però confirmam, Albert, que queda hivern per endavant, com va dir en Phil, o no?
Sí, a nivell astronòmic està claríssim que sí. A nivell meteorològic, aquí no fa molta pinta, perquè aquestes setmanes les temperatures pujaran. Ara bé, a la façana atlàntica peninsular, a la zona d'Amèrica, allà et segur que continuarà fred i les precipitacions, allà seguirà l'hivern.
Ja sé que ara diré una cosa poc popular i que tu no t'agradarà gens, però a mi me dona una mica de conhort. Perquè ja saps que jo sé que ha de ploure, sé que ha de fer mal temps i és necessari que sobretot plogui, però no puc amb aquest vent que ha fet aquests dies. Han tingut molt de vent, no?
Unes ratxes de vent molt fortes, d'un ja una sèrie de setmanes, que cada 2-3 dies mos peguen unes ventades, i sobretot de vespre, que abans d'anar a dormir, tu sents com xiula tot, com se rompen coses, les ventades estan sent molt fortes.
I mira, el vent fa molt de mal.
Sí, i aquí tenim la gràfica de les ventades, d'escots de vent que van assolir al llarg del dia d'ahir, en el Puy Major. Mireu com a darreres hores els punts taronges són les ratxes de vent que van arribar fins a 129 km per hora ahir vespre. Per tant, unes ratxes molt significatives.
En el Puig Major segur que se sentien bé i ben fort, no? Aquestes... I esperam més vent per aquests propers dies, o tot i que pugi la temperatura hem de pensar que ja no n'hi haurà tant?
Si hi ha un vent més càlid. Per tant, per una banda m'ho seguirà molt l'estant el vent, però per altres les temperatures seran més agradables, no se notarà aquesta fresca. I aquí tenim la previsió del Centre Europeu de Pronòstic, que mos diu que aquesta setmana i la propera, aquestes dues setmanes, les temperatures seran entre 1 i 2 graus superiors a les normals per aquesta època.
Supos que això va en referència al color vermós, sí, com a color salmó, sí. I sí que és cert que la zona d'Àfrica és com a més vermós, però crida l'atenció que a França, per exemple, o en el centre d'Europa, també està molt vermell. Farà bastanta calor en aquesta zona, no?
Sí, i tot el Mediterrani occidental, en general. És a dir, les temperatures seran una mica superiors a les normals, les zones fredes seguiran sent les façanes més atlàntiques, com seria la zona de Galícia. Allà sí que les temperatures seran més normals o inclús més baixes.
Clar, perquè gener, Albert, ha deixat més de 300 litres a la serra i ha disparat les reserves d'esgor blau i de cúber. Això sempre és una bona notícia, perquè de vegades hem de parlar, de vegades mos toca parlar que mos quedam en sobre embassaments eixuts, i en canvi ara van a les totes.
Sí, avui de matí ho he llegit, que ja s'afreguen els 2/3, el que seria la zona d'esgor blau, crec que està un 68%. Cúber ja supera la meitat, crec que està un 52%. Per tant, les reserves, en aquest sentit, són molt bones notícies.
Ara compartirem, Albert, imatges d'esgor blau i de sí. Cúber, però veiem aquest diagrama. Aquest diagrama jo sempre m'ha despit molt. Això què vol dir? Això són les temperatures, no?
Les temperatures previstes, on se pot veure aquesta punta que s'eleva de cara a passat demà, que seran temperatures més altes de les normals.
Després, quan parlant de més altes d'allò habitual, en què m'ho referim, Albert Darder, estimat?
Sí, 25 graus, no tant.
Podrem estotjar Sanorac o encara no?
Jo crec que sí, el podem guardar un parell de dies perquè no m'ho farà falta. Jo crec que les temperatures seran agradables, inclús una mica càlides, perquè a 1.500 metres s'aproven temperatures de 10 graus. Què significa aquí, a les terres baixes? Que podran tenir temperatures de 17, de 8, de 9 graus, en lloc de les 14-15 que tocarien.
Mira, m'he quedat amb les ganes de compartir i de veure algunes imatges d'aquests embassaments que tenim a la Serra de Tramuntana. En compartim algunes de Cúber, en concret, on dèiem precisament, Albert, que gener deixa 300 litres a la serra i dispara aquestes reserves. Quina hauria de ser la xifra adequada ara mateix per tenir unes bones reserves de cara a l'estiu?
Anem a veure, el que és el mes de gener, ja s'han assolit i superat sí, amb escreix. Ja... Totalment, jo tinc estacions que han sobrepassat els 350 litres. És a dir, ara hauria de continuar per febrer. També és cert que febrer no és un mes especialment plujós. L'aigua de deveres seria per març i abril. Ara, febrer, no és molt habitual que hi hagi grans xifres. Però per poc que sigui, ja contribuirà més. Clar. Tot i que ha de ser març i abril que plogui més.
Ja ho diu, se sabies de popular, per abril cada gota compta per mil. Sí. Per tant, això vol dir que s'abrirà de ser plujós, però crec que demà arriben pluges a casa nostra. Jo deia, guardaran-se en orac, però no sé si hem de guardar-se impermeable.
El xubesquero.
Sí, demà de matí esperant pluges, a primera hora des de matí, entre les 8 i les 9 des de matí, acabant de veure un mapa fagues dels acumulats de precipitació, que la zona més favorable seria Formentera, Eivissa i sud de Mallorca, on se poden acumular entre 10 i 20 litres per metre quadrat, inclús algunes zones de Formentera s'atracarien els 30 litres i després nord de Mallorca i Menorca quedarien més en el marge d'aquesta situació.
Escolta, tu que t'agrada tant la neu, vol que vegem neu de bon de veres, perquè falta de neu aquí a les Balears, n'ha caigut i molta al Japó.
Sí.
Que supos que sí que és habitual en aquesta època de l'any, però n'ha caiguda i molta i la volen compartir amb els nostres espectadors. Mare una meva. Bona nevada. Tu què faries aquí, Albert?
Ui, això té que ser una passada. Haurien de venir a la ràdio així un dia.
Com vendries en trineu, no?
Sí,
des de Solla.
Sí. Mira quin caramell, mira quina cosa.
És habitual que nevi d'aquesta manera. Òrbara, que també, tant als Estats Units com ara veiem aquí al Japó, ha fet molt de fred. En els Estats Units ha nevat moltíssim, també, no?
Men sol nevar, però d'aquesta manera, no. Ja ho saps. I ara que estàu tots dos aquí, tu saps que Nadal, que el somni recurrent que tenc de tu i jo que anem a la neu amb la Joana, que mos quedan tirats amb el cotxe, que la Joana mos diu, no arribaré a dinar.
No, idò,
i tu, xisco, li fots un paquet, li dius, senyora Joana Maria Marató Muna, encara que en Dardem us convida a la neu, no te m'has de queixar, eh?
Clar. És molt típic meu. Quan estic atrapat al mig d'un cotxe en neu, pensant que no hi ha de queixes.
I molt típic meu tenir gana, també.
Un somni molt realista, direm, d'altra banda.
Vinga, anem a repassar el temps en directe, si t'assembla, Albert, aquestes beauties o aquestes càmeres que tenim repartides arreu de l'arxipèlag per veure una miqueta la situació en aquests moments. A veure fins a on partim.
Estem a Pollença, ara. Podem veure la serra de Cornavaques mirant cap a Formentor.
És sol, eh?
El cavall Bernat. Oh, sí, tant que sí, se veu. Les pinzellades de níguls alts, però en general un ambient blau. Mirant cap a Nes Gregal si hi ha més níguls, però l'ambient és molt nítid.
I mos han fet una bona panoràmica,
sí,
d'aquesta zona de Mallorca. Bé, anem a veure la segona càmera, fins a on anem ara. Ui, aquí, perquè estem en blanc i negre, però no és així, eh? És per mort de l'efecte de la llum de sol.
Perquè el sol mos pega davant, a Punta Prima, en el sud de Menorca. Aquí se veu, sí, que hi ha més onatge. Acaba de passar un ocell, ara. I aquí l'onatge sempre més.
I hi ha qualcú que neda, Albert, aquí enmig? O...
Estic veient... Sí, no?
Qualcú que...
Veig una cosa
bé,
que
no
s'ha passat
ja... Ara no sé identificar ben bé si és qualcú que neda.
O és un au.
M'agrada aquesta feta pipintom en directe i veig a ràdio i veig a televisió. Si qualcú ara mateix és de Punta Prima escoltant la ràdio o mira la tele, que mos avisi,
sí,
i mos digui si és un ànec,
és que no sé
si,
que
és una fusta, si és una fusta que boga a la deriva, o si és una persona que neda o que fa surf. És que jo no hi veig, jo sí que un pot sec, però et cerca com molt de moviment.
Sí, ara se mos allunya la banda esquerra de la pantalla.
Un valent o una valenta, perquè si neden en aquesta època de l'any, perquè l'aigua deu, la temperatura deu ser bastant baixa, no, Albert?
Fresqueta. Sí, sí.
Bé, Albert, moltíssimes gràcies per visitar-nos, per fer-nos de fil, eh? Per saber si mos queda molt d'hivern o no, però sí, com sigui, agraït sempre de que mos facis una visita i mos venguis a contar cosones. Gràcies, Albert.
Saps que és un plaer enorme, gràcies a vosaltres.
El plaer és nostre, però bé, hem de deixar el temps de banda perquè hem de de parlar, ja ho han dit en el començament del programa, de rentar-se els cabells, perquè sembla una cosa senzilla, no? En el final tu te fiques dins la dutxa, aigua, xampú i llestos, però no. Si voleu que vos diguen la veritat, avui tractam aquest tema perquè hi ha molta de gent que no ho fa bé i hem de saber com i quan ho han de fer, quin producte han de fer servir també és molt important i per això anem a parlar de rentar-se els cabells.
Moltes vegades la salut del nostre cabell, dels nostres cabells, se'n ressent simplement perquè no sabem què necessita realment aquesta zona del nostre cos. I entre totes les preguntes que ens feim sobre els cabells, n'hi ha una que destaca, i és una mica la pregunta del milió. Cada quan ens hem de rentar els cabells? Cada dia? És millor espaiar una mica aquests rentats? Depèn de si tenim els cabells prims o gruixats, grassos o secs. Per això, avui volem parlar precisament d'això, de com, quan i en quina freqüència han de cuidar els nostres cabells, de com nutrir-los bé en el dia a dia i de quins hàbits els poden danyar sense que en siguem conscients. Joana Maroto.
Sí, i per resoldre tots aquests dubtes hem convidat a passar per aquest programa el dermatòleg Vicenç Rocamora. Vicenç, bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Bé, jo d'entrada ja te dic que me faig el cap net cada dia, no sé si ho faig bé o no, però comencem per aquesta pregunta del milió. Cada quan s'hauria de rentar realment el cap, els cabells? Hi ha una freqüència ideal o depèn de cada cap?
Depèn de cada cas i els articles que m'he estat llegint darrerament acaben tot dient si el cabell està sa, t'ho pots rentar dues o tres vegades cada dia. Si el cabell no està sa, li faràs més mal. No està sa o no, depèn del diàmetre dels cabells i de com tinguis el pèl gruixut o fi, o si li has donat molta planxa, si no has donat molta planxa, si has fet servir sabons que no siguin adequats, saps? O sigui, tu te pots rentar el pèl si està en condicions adequades, que tinguis la cutícula conservada i tot, pues, com tu vulguis, el que has de rentar en sabons que no danyin molt els cabells.
Mira'm, que cova més
maneres,
tranquil·la,
eh? Dermatòlegs...
Vicenç, sí, perdona, no t'anava a dir que me quedava...
Aquest tema,
sí, sí, digues.
Jo crec que aquí sí que ses peluqueres i ses tendres especialitats d'això tenen molt que dir, perquè nosaltres solen donar xampús de tractament quan hi ha malaltia, saps? El que passa que mai deim una persona que no se renti molt el cabell. O sigui, el problema és si tens una malaltia que cada vegada que t'ho rentes te cau, tu veuràs que te cau més, d'acord? Però ja tens la malaltia. O sigui, tractassis o rentassis el pelo no te cauria. Això és el que acaben dient els articles. O sigui, si tens un pel molt fi i te vas rentant molt, el pel se danyarà més i els productes penetraran més que el pel desgruixat. Per tant, el pel fi és quan t'han d'emplear productes adequats i productes amb unes condicions, o sigui, que siguin xampús que toquen, que t'acondicionis els cabells, però si tens un pel normal, jo crec que no hi ha cap problema en rentar-te'l de matí quan vas al gimnàs, al migdia si tornes a anar i al vespre si te'n vols anar a dormir el cabell net. De tota manera, jo recomano emplear el secador abans d'anar a dormir, no molt calent, perquè també és humitat, quan vas a dormir et pot provocar sembres i pot provocar coses. M'entens? O sigui, és com la pell. Sempre em diuen, quan me l'he d'hidratar? Si tens una pell sana, no és necessari cada dia. Si tens una pell que no està sana i fa molt de fred, hidrata-te-la cada dia, perquè si no, tindràs problemes.
Per tant, com a consells del doctor Rocamora, és no anar a dormir en soquebolla humit, donar-se un copet de secador perquè no hi hagi humitat que pugui provocar èxemes, com us comentaves, Vicenç. I clar, has dit un parell de vegades, productes adequats, el xampú que toca. Quin és el xampú que toca per fer-nos nets els cabells? No sé si les han de rentar amb un xampú d'un tipus específic. Si tenim un cabell normal, estàndard, bàsic, com hauríem de tenir cura?
Mira, el xampú normal que ara diuen són, ja estan tots a les tendes, solen tenir un producte adequat i solen ser xampús més o tintes més àcids i xampús aniònics que duen tensioactius que no fan mal. I els suavitzant quasi tots són cationics, que vol dir que mantenen la homeostasis dels cabells, però tots els sabons solen de tensió actius no agressius i un sabó normal ja ho solen dur, home, no comprar sabons molt baratets. I moltes vegades el que està passant és que per abaratir preu pues poden tensió actius que no són adequats. Però normalment un sabó normal avui en dia tots estan estàndard. O sigui, el problema és aquí, si tens espel molt fi amb el sac, pues que has d'emplear sabons ja, jo crec, amb unes condicions que ja duen acondicionador incorporat i tot això. Això és el que diuen tots els articles. O sigui que un sabó normal de qualsevol companyia, qualsevol marca estàndard, jo crec que pot anar bé. El problema és si tens espel molt danyat perquè t'has fet metges o t'has empleat tintes que no són adequats o tens espel molt fi, doncs ja jo incorporaria sabons amb un condicionador perquè espel se nutresqui un poc més.
Ara tornarem en els cabells tanyits.
No pulti marca, xat.
No, bé que feis. No, els components. Nosaltres, com si fos a farmàcia, parlam en genèric. És a dir, paracetamol, és allò que necessiten que mos diguin. Doctora Camora, anirem en els cabells tanyits, però Joana Marató i jo, avui, quan preparàvem aquest tema, hem mantingut un debat. Què és millor? Rentar-se molt els cabells o rentar-se'ls molt poc? Si han de triar, què perjudica més? Ho dic perquè a vegades que tu notes que hi ha gent que du aquells cabells que hi poden sembrar faves. És a dir, que aquell cabells n'hi cau un i neix una planta, perquè són directament abonament. Què és pitjor per al nostre, per la nostra closca? Dur-la molt bruta o un excés de netedat? Si haguessin de triar.
Jo crec que s'ha de rentar els cabells quan toca i no dur-lo gaire brut, perquè s'ha vist que l'excés de sebo, de greix, que s'acumula quan tu no vas rentant els cabells, perjudica els cabells i pot ser un factor agravant de l'alopècia, que a la gent no li agrada que li caiguin els cabells. Perquè han de tenir mantinguda la microbiota del cuero cabelludo dels cabells. Llavors, sí que recoman que siguin sabons més o manco adequats. Tampoc no mor un sabó molt barater, sinó que miren la composició i que mirem quin tensió actius dur. Perquè sempre això, mirat internet, tu saps quin tensió actius han de dur. I... Però per jo, el pèl s'ha de rentar cada dia. I si fas esport,
més
tornar
encara
a rentar. Clar. Això és la meva recomanació. El pèl greixós no va gaire bé. De totes maneres, t'he de dir que si tens el pèl fi i t'ho rentes sovint, t'has de posar condicionador. Aquestes persones que tenen el pèl gruixut, t'hi van morrent cada dos dies o cada tres, molta gent no se li engrassa molt. Llavors, si no és així, doncs pots fer cada dos dies, però no ha de ver greix, els cabells, és el que tu dius, eh? No ha de brillar.
I en Xisco parlava de si era millor dur-lo net o dur-lo brut, i crec, Xisco, que tens un exemple de cap brut, per dir-ho d'alguna manera, bastant contundent, no?
No, s'ha comentat per internet aquests dies, és l'esquerra de la rapera Cardi B, que diu que ho fa com a passa prèvia a posar-se les estronyelles, perquè diu que els cabells li fa molt mal pentinar i de tenir-ne cura. Ja assegura que segurament ella és conscient de que allà hi té larves i altres coses, però que s'estima més no fer-se el net, que ha estat fins a 3 mesos sense passar aquell cap per aigua. Clar, això ja escaparia qualsevol recomanació d'un dermatòleg. Duguis el pèl, els cabells, tronyellats o sense tronyellar. No, doctor Roquemora?
Home, ja... És que aquests temes són molt personals, però anem a veure. Ja te puc dir que tots els dermatòlegs que conec, ningú està 3 dies a rentar-se els cabells. I no té por a rentar-se els 5. No hi ha cap problema, saps? El que sí que sabem és que els cabells greixosos o els cabells bruts no van gaire bé.
Home, 3 mesos sense rentar-se
no van gaire
cap
bé, perquè poden provocar malalties, poden provocar eczemes, poden provocar falsa tinya, que és com si tinguessin una psoriasi a l'espel. Per tant, jo no recomano fer això. Això és el que jo... És que no ho faria, saps? Els dermatòlegs també no són cosmetòlegs dels cabells recomanant sabons, però ni el tricòleg més famós, aquest tema, tu li recomanes al pacient que se renti els cabells i quan fan un trasplant de cabells estan una setmana que no li toquen, però després ja li fan anar a fer una neteja, acondicionament, li netegen, li posen oli de mel per llevar les crostres, o sigui, la closca, que també es pella d'estar neta, no pots estar tant de temps sense netejar.
Crec que mos ha quedat clar. Va, doctor, closca, no,
com deien, amanece que no és poco. Hi ha gent que és contingent, però el doctor Roquemora és necessari. Perquè jo he pres nota. Cop de sequedor van d'anar a dormir, per no anar en so cap omit. Es que va i fi, li han de posar condicionador, cada vegada que el mos facem net. Millor net que brut, aquest mite. De
ho hem aclarit.
Exactament, que és que veí brut surt més fort, mentida, i que han de vigilar els tensioactius del nostre xampú de cabells. Jo ara fris de que
I
va...
I després que ets acondicionadors... Que...
Sí?
Que ets acondicionadors, si és un cabell fi, han de ser molt millors que els del cabell gruixut, que encara t'aguantarà un poc més. És veritat que el cabell gruixut s'ha d'hidratar més perquè li costa més penetrar, i el cabell fi... Si és de qualitat i n'hi posen menys, pues també se beneficiarà. O sigui, això depèn del pèl que tinguis. I jo crec que aquí és una llança a favor de ses professionals de la peluqueria, que aquest tema sí que crec que poden aconsellar. El tema de l'opècia i això, crec que la gent ha d'anar a un dermatòleg, però crec que en el tema de la cosmètica capilar, aquest gremi tenen molt a veure. O sigui, a vegades que sí que estan més enterats que nosaltres. Nosaltres sabem el que pot fer mal, però no sabem marques, no sabem productes tan específicament com ells. Això és la reflexió que jo faria. I després, no m'heu deixat dir res dels tinters, deixeu-me un minutet. Els tinters d'avui en dia, cari, tots són segurs, que han de ser tinters àcids, que ells ja ho saben, i han de ser pues, amb unes normes de seguretat, perquè si no, si acabem al·lèrgeres els tinters dels cabells, que això és un altre tema que un dia en podem parlar.
Idò, en tornarem a parlar. El que sí és cert és que mos quedem més tranquils, perquè tant el Gisco com jo cada dia mos feim el cap net, així que netedat, no?, com deia el doctor Roquemora. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Fins una altra.
Vinga, bon dia.
Bon dia. Són les 11:30, en punt i mitja, hem de fer una petita aturada i tot una parlarem d'una altra qüestió ben interessant, i que de dilemes en la comunitat de veïnats, idò. Ara tot una en parlam. Dices que me vas, que es más alto que yo. Te cambias por un Frankenstein. Dejemos de jugar al gato y al ratón. Y nunca más te llamaré. Champú, aún, de huevo. Champú, aún, de huevo.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos más de 2.000 productos siempre a buen precio. Como la malla de 3 kilos de naranjas por solo 3,75 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Fui contento.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Hola,
cari. Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nova junta de propietaris avui aquí al dia. Ja sabeu que de tant en tant en fem una per posar ordres del dia i comentar algun dels temes o dels assumptes que creen o que poden crear problemes de convivència.
I avui un tema que qui més qui manco pateix es garatge comunitari, aquell lloc on tots anam amb pressa, però on curiosament mai falten els conflictes. Que si aquest cotxe enveix la línia del veïnat, que si aquella moto no hi pintava res en aquella plaça. I la pregunta que volem fer és: què puc fer realment a la meva plaça de pàrquing si és de propietat? Puc aparcar-hi un cotxe i una moto? Puc deixar-hi unes caixes? Puc guardar aquell sofà?
Que de pregunta, Xisco.
Diu la nostra guionista que no me cap dintre nostra i ella qualque vegada d'ho ha fet, això de fer servir pàrquing per un sofà?
No m'assenyalis això, per favor. Hem de dir que la llei de propietat horitzontal deixa alguns grisos o buis legals, per dir-ho d'alguna manera, però és bastant clara en una cosa. La funció principal d'una plaça de garatge de pàrquing ha de ser la d'aparcar un cotxe o un vehicle.
És a dir, pots fer una miqueta de Tetris, però sense convertir aquesta plaça en un traster, en un taller o en un magatzem improvisat. Per això, avui, per sortir de dubtes i evitar discussions que a ningú li agradi més per aquest temes, els nostres veïnats, que de vegades acaben malament, avui en parlem amb en Pep Toni Juan, administrador de finques i membre del Col·legi d'Administradors de Finques. Pep Toni, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Clar, la pregunta que te volem fer és: a una plaça de pàrquing en propietat, què s'hi pot fer realment i què no?
Una plaça d'aparcament, tant si és en propietat com si està llogada, exclusivament s'hi van aparcar cotxos. Si tu tens una moto i parques la moto darrere i el cotxe davant i no surt de les ratxes que delimiten la plaça d'aparcament, no hi ha problema. Però això no vol dir que puguis posar el sofà que has comentat, ni un velomar, tot això no. No és un traster, és una plaça de pàrquing i és per aparcar vehicles. El problema que, a la millor, jo sempre he dit el mateix, les places de pàrquing, sobretot les que són antigues, tenen unes mesures molt concretes. Les places de pàrquing no creixen, però els cotxes de cada vegada els fan més grossos. Tu te compres un cotxe, te'n vas al teu pàrquing, el fiques i dius, surt 10 centímetres de les ratxes. Què passa? Bueno, mentre tu no molestis, com comentaves, en el veïnat, sempre hi ha una certa tolerància entre tots els que tenen els cotxes allà. Ara bé, si el teu cotxe surt mig metro i jo que estic de vora he fet 10 maniobres, pues no puc tenir el cotxe allà.
Clar, tu has donat la clau, no? Sempre i quan no surti de les ratxes pintades en terra. Ho dic perquè, per exemple, a mi em passa en el meu pàrquing, que just a plaça de davant, a vegades té cotxe i moto, i la moto surt un tros. I jo, per entrar, he de fer 30 maniobres per no pegar un cop a sa moto. Jo com he de procedir? He de deixar una noteta damunt sa moto, puc dir, m'ho ha dit en Pep Toni Juan, un dels reis de l'administració de finques, que el que estàs fent és una il·legalitat.
A veure, el primer que jo faria seria deixar una nota, dir, mira, sa moto està mal aparcada i jo he fet moltes maniobres i te podria pegar un cop a sa moto.
No vull prendre mesures. Tot això és una mica amenaçant. Per tant, diria més, sa moto me molesta.
Sí, simplement si es comunicar-li de manera elegant, entre cometes, aquest problema. Evidentment, depenent de la resposta que tu repigues, de la notata que tu deixis o la que li diguis, doncs hi ha altra manera d'actuar. I com si per exemple, doncs, si hi ha president no et fiques president, si hi ha ministre no et fiques administrador.
Sempre fent servir aquests canals, no? S'administradors, president d'esparquing. Ho dic perquè l'altre conflicte que m'he trobat és que hi ha vegades que t'aparquen tan arran de la teva plaça de pàrquing que tu has d'acabar entrant per el maleter, perquè no pots obrir la porta.
Clar, quina flexibilitat, Xisco.
Jo també entenc que el meu volum corporal és el que és i a lo millor hi ha gent que en 2 centímetres és capaç d'entrar per la porta del cotxe, però jo necessit res, un 30 graus d'obrir la porta. Això també hauria de passar per l'administrador de finques i dir, escolta, has veïnat, aparca massa a prop, per favor, pegar-li un toc i d'atenció.
Aquest que m'ha passat jo en concret, un senyor en una plaça antiga i està prenent una Mercedes Vito. Yeah. El Vito, pues, toqui la ratxa del costat i la ratxa del teu veïnat. Evidentment, el conductor d'aquesta furgoneta no pot entrar per la porta. És a dir, això, o té que pegar un cop en el cotxe que té de bord per poder passar. Això
Toni,
passa.
I tornant en aquesta pregunta estrella, diria jo, sobre aparcar cotxe i moto a la mateixa plaça o una bici, una vegada va venir un expert en assegurances i mos va dir que si hi ha un de nou dins d'un aparcament, si hi ha un cotxe i una moto, la moto no se'n fa càrrec, l'assegurança, si està dins aquella plaça de pàrquing.
Bueno, jo amb el tema assegurança no entraré a discutir-ho. El que passa és que si dins aquella plaça de pàrquing, sense sortir de la ratxa, tens moto i cotxe, i és un incendi, s'hauria de fer càrrec. Altra cosa és per responsabilitat civil. Entonces, que tu peguis un cop a la moto o que se pegui el foc al pàrquing, i la majoria de pòlisses d'aparcaments només tu cobreixes el continent, no el contingut, perquè el problema del contingut, que siguin els cotxes i les motos, és de difícil d'assegurar, perquè t'exigeix la companyia que facis una relació de cotxes, matrícules i propietaris. Tu saps que els cotxes avui en tens un de mal compres i no notifiques, a la qual, si tu tens el cotxe, la pòlissa antic, i te compres el nou no està cobert. I és un tema ja més d'assegurança i més delicat.
Clar, si hi ha conflictes entre veïnats, què pesa més? La llei de propietat horitzontal o els estatuts de la comunitat? Ara, per exemple, com una comunitat tinguin un pàrquing i com que són 10 veïnats, 8 decideixin que se pot utilitzar també com a magatzem i que en aquella plaça no només hi pot haver cotxes. Això xocaria directament en la llei de propietat horitzontal o no?
A veure, primera, per aprovar uns estatuts fa falta unanimitat. O sigui, si de 10 vull decidir una cosa i d'altres d'ordre no, els estatuts no...
Per tant, ja aquesta situació seria impossible.
És impossible. I després el que prevaleix, tampoc tu pots fer uns estatuts que vagin en contra de llei. Dices, si el sentat te diu que una plaça de pàrquing és per això, no, tu no pots aprovar que allà hi posaràs una barbacoa. Entonces, el que prevaleix sempre és la llei de propietat horitzontal. I si els estatuts no van en contra de llei, pues també, en principi, anar amb estatuts i segon pas, la llei. La llei seria el darrer recurs, en aquest cas, per fer complir la normativa.
Hem parlat de que no se pot aparcar mobiliari, ni velomar, ni segons quines coses. Han dit també que s'ha d'anar molt alerta de no trepitjar la línia, perquè el teu veïnat pot tenir problemes per sortir, però de la teva experiència, cap altre problema així greu en qüestió de pàrquings i garatges que se produeixi habitualment dins les comunitats?
El problema més habitual és aquest, que tu, o bé per un costat, o bé per davant o per darrere... Per exemple, per darrere pots invadir en el pàrquing de darrere i per davant sortir en el passillo que és el parc de rodadura. Això és el més habitual. Que t'hi posin motos? Sí, ben, les motos és freqüent que si tens cotxe i moto posin les dues coses. Ara, que te posin un sofà, que te posin mobles... Jo en una comunitat hem posat un cofre de fusta i tens una foguenya, llenya, bidons... Tot això s'ha de fer llevar, perquè són productes inflamables, que si després hi hagués un incendi, et seguro si se podria aferrar que allà ten llenya, ten productes inflamables, per no cobrir-ho. Ara, l'habitual, la problemàticament normal, és que els cotxes surtin de les ratxes que delimiten la plaça d'aparcament, a la qual donen problemes al resto d'usuaris.
No, que, com sempre, educació... i també una mica d'empatia. Una cosa és que tu, un moment determinat, perquè fas una mudança, deixis un sofà dos dies a la teva plaça de garatge, que no és legalíssim, però se podria permetre, que una altra cosa és que tu tinguis per norma de cap a cap d'any un sofà en aquella plaça.
Mira, jo sempre dic que l'educació i l'empatia ja eliminen un 90% de problemes. I si jo, com dius tu, faig una mudança i deig el cotxe que me surt un poc i dic, escolta, mira, que estic fent viatges perquè faig una mudança, ningú te dirà absolutament res. Quan te diran? Quan cada dia tens el cotxe 50 centímetres de fora, aquest sofà que tu comentes el tens 3 mesos. Tens 3 mesos no per una mudança, perquè no saps on col·loques l'alàs en colomat dins la plaça de pàrquing. Dic, tot el que són coses extres que tu notifiques, la bona voluntat sempre existeix. Ja dic, en la problemàtica dels pàrquings, el que més funciona és l'empatia i la bona voluntat entre els propietaris i els usuaris.
Toni, t'hem d'acomiadar, però mira, justament acabem de rebre una consulta d'un oient, d'en Biel, que mos diu, i si jo entre pàrquing i pàrquing pos, ell diu un xurro, jo no sé com ho podríem traduir, un xurro, d'això d'anar a nedar, sí. Entre la meva plaça i s'ha desveïnat perquè m'acopeja el cotxe i se queixa perquè he posat aquest xurro, hi pot haver problema a la comunitat per això, o ho poden fer?
Jo te diré, les ratxes que delimiten els pàrquings m'apareixen, no sé, exacte, tenen 10 centímetres d'amplari. 100 centímetres són teus i 5 centímetres són meus. Si tu aquest xurro el poses dins els teus 5 centímetres, jo...
De columna a columna, imagino que ho deu haver posat o col·locat.
Bueno, no sé, si ho poses les columnes, ho posarà dins la seva part. Jo vull entendre que aquest cas que ho ha posat enmig de les dues places que estan juntes i la ratxa que separa les dues places ha posat el xurro. Si ho posen no normal, conflicte...
Sempre n'hi pot haver.
Sempre n'hi pot haver, perquè basta que tu ho posis perquè l'altre s'enfadi.
On hi ha humans, sempre hi ha conflicte, malauradament.
Aposta t'he dit que ara, si t'he dit una cosa, ratxa 10 centímetres, la meitat és teva, la meitat és meva. Tot el que tu passis, si tu agafes 6 centímetres, ja et puc armar sarau.
I del Biel, si has col·locat el xurro abans de 5 centímetres, no hi ha cap problema, no? Li podríem contestar.
Sí, el que passa que... Bueno,
m'agrada com a títol de novel·la, el xurro de la discòrdia.
El xurro de la discòrdia, però bé.
També està bé.
Si pot evitar que mos companyines que el cotxe també és una solució.
Sí, tot són solucions, però bueno, jo crec que la millor solució és xerrar dos veïnats i entendre-se,
no?
Et ser millor solució. Passa que, com diu un xisco, de vegades és difícil.
De vegades costa. Però bé, per això tenim professionals com vosaltres, que molt bé aclarir dubtes i a fer que la gent també tingui més informació al respecte.
Perfecte.
Pep Toni, moltíssimes gràcies per la visita i per la informació.
A vosaltres, a vostra disposició.
Idò, amb aquesta informació sobre pàrquings i comunitats de veïnats, fem una petita aturada i a la tornada parlarem amb Clara i Mami, perquè avui toca Actualitat de Menorca.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha veu. Ara tenim el canal estendàtil.
Ah, que vol que és meu cap. El meu cap també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. S'ha morit amb bé.
No, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, IB3 Ràdio.
I 46, recta final del programa d'avui, és dimarts, i com sempre és el moment de saludar Clara i Mami, que avui ens parlarà de la denúncia per les deficiències de la torre de control a l'aeroport de Menorca. Clara, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, i d'ací el Sindicat de Comissions Obreres denuncia ses mancances una vegada més, que presenta sa torre de control de l'aeròdrom menorquí després que aquest diumenge es produís un accident laboral. Una treballadora del servei de neteja va caure per ses escales de l'interior d'aquesta torre i va requerir assistència traslladada a l'hospital Mateu Orfila en ambulància. Ens acompanya en Ramon Carreras, delegat sindical de Comissions Obreres d'AENA. Ramon, com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
No és la primera vegada que allà de sa torre de controls i dels problemes que arrossegau des de fa anys. Per aquells que no ho coneguin, posa'ns un poquet en context.
Bueno, sa torre de control de l'aeroport de Menorca és la més antiga dels països en funcionament. És una estructura de l'any 68. És una estructura que, a més, en diferents ocasions s'ha anunciat la construcció d'una torre nova. Les més recents van ser tant en el 2014 com en el 2019. En el 2019, tot i que s'anuncia la construcció d'una nova torre, el mes de febrer, el juliol, s'anuncia que no es construirà i que es farà un projecte de torre remota que en aquests moments ni està, ni funciona, ni sabem que arribaran a fer. Clar, si en això li juntes que la torre que ja es tenia que haver fet una de nova fa 10 anys mínim, és més, en el 2010 Eina ja deia que havia quedat obsoleta, etcètera, potser la situació cada dia va, en certa manera, empitjorant.
Des del 2010, que ja és justament un pla director de l'aeroport que reconeix que aquesta torre de control està obsoleta, davant d'aquest escenari es va apostar per implementar una torre de control remota pionera a Espanya, però tot aquest projecte està en fase de proves o directament
no,
aturat?
No, està aturat des de novembre del 2023. O sigui que ja anant quasi cap al tercer any. Per tant, està allò aturat. Nosaltres no creiem que es torni a engegar amb un plaç curt, i si es torna a engegar, els més optimistes ratllen de que com a mínim farien falta 5, 6 o 7 anys per tirar cap endavant aquest projecte. I mentre tenim l'altre, que es ve que arrel de que la torre remota no està sortint com ells pensaven, han començat a fer inversions importants, però el problema que tenim és que és una estructura de l'any 68, amb una sèrie de deficiències. Jo vull recordar que es decret que regula com han d'estar els llocs de feina, és a dir, que regula la mesura de les escales, l'amplada, la il·luminació, és un real decret 486 de l'any 1997, de 14 de juliol. Per tant, és una legislació que va sortir 20 anys després de la construcció de la torre. Per tant, és impossible que la torre s'adapti, perquè l'hauries de tirar i fer-la nova, no?
Clar, quines són les actuacions que s'han fet? Perquè justament amb aquesta torre de control remot que no està en funcionament i que es va dir que no s'entraria en funcionament, es van fer una sèrie d'actuacions, però no són suficients. Quines són les que s'han fet exactament?
Se n'han fet diverses, d'acord? Des de pintar, es va baratar l'ascensor, s'han arranjat i baratat algunes finestres perquè tenien entrades d'aigua quan plovia, ara hi ha una actuació en el fanal en les antenes, és a dir, es va llevar també durant l'any passat, hi tenien fibrocement, que és amiant, això també se va retirar, és a dir, es van fent actuacions. Què passa? Que no deixen de ser actuacions a una estructura de l'any 68. Jo poso un exemple. És com si qualcú de vostès té un cotxe de 20-30 anys, que a més aquí a Menorca és molt habitual, si no el tens dins una cotxeria que t'atregui rovell, ja pots pintar, ja pots rascar, ja li pots anar fent coses, però no deixa de ser el que és, no? Per tant, bueno, jo troc que fora bo que AENA decidís d'una vegada què vol fer.
I per què no se'n construeix una de nova? Perquè, clar, si és de l'any 68, com bé dius, es poden fer diferents actuacions, però al final el problema és estructural, per molt que es pinti, que se canviïn les finestres, aquesta estructura que justament és aquestes escales de l'interior de la torre que han ocasionat aquest accident d'aquesta treballadora, que tampoc és el primer.
No, de fet, estem ara replegant informació, tant aparatós com aquest no, però ens consta que diversos treballadors han tingut caigudes. El que passa que no havia anat a més, allò de que te caus una escala, t'aixeques, potser te fas dos o tres cops i ja està. però evidentment torna a repetir, és a dir, estàs a una instal·lació que per edat no està com hauria d'estar. Per què no se'n fa una de nova? Perquè ella va dir, bueno, si estic fent un projecte de torre remota, no me gastaré els doblers en fer dues torres. Bueno, ho pots entendre fins a un moment determinat. Ara bé, jo vull recordar que es publica en el butlletí oficial de l'Estat l'inici del projecte, i en el butlletí oficial de l'Estat el que s'arrellava és que tot això tenia que estar acabat el desembre de l'any 21. Estem a febrer del 26. No és que no estigui acabat, és que a més està aturat des de novembre del 23 per tots els problemes tècnics que es van trobar.
Es va arribar a començar a fer una fase de proves i d'aquí es van sortir aquests problemes tècnics, o està aturat, hi ha previsió de que es torni, com està? No saben alguna cosa?
Nosaltres, de manera periòdica, inclús per escrit juny de l'any passat, vam passar un informe a AENA per fer una sèrie de valoracions i de que l'empresa conegués amb un informe la nostra posició. No hem rebut contestació i la torre aquesta, perquè hi ha un controlador que me posava un exemple il·lustratiu i que jo ara me'l faré meu, no? Diu, és com si tu ara agafes un Mercedes i li poses el motor d'un 600. No, el cotxe no t'agafarà ni la velocitat que de tal. Llavors, et sembla ser... Bueno, sembla ser, no? Vull dir, inclús vull recordar que algunes coses s'han anunciat per premsa, que la tecnologia que es va pensar pues no dona solució ni prou garanties per el que són les característiques d'un aeroport de Menorca. Nosaltres ja ho van anunciar l'any de nou, per cert. Ja van dir...
No ho veieu clar.
No ho veiem clar, no. Van dir que seria impossible el que es podia fer aquí. Es pot tirar de meroteca, i això nosaltres ho van dir l'any de nou, i desgraciadament, perquè m'agradaria haver-me equivocat, el temps no només nos ha donat la raó, sinó que la realitat està quasi pitjor que el que nosaltres mos imaginàvem.
I mentrestant no tenim la torre de control remot que no tira endavant, que està aturada, i la torre de control obsoleta de les instal·lacions i la torre de control que és necessària en el funcionament d'un aeroport.
Jo diria que és la infraestructura més necessària, perquè en un moment determinat, encara que no tinguis terminal, pots posar tendes de campanya. De fet, aquí quan va haver-hi les obres, no?, per la construcció de la nova terminal, es van fer unes carpes enormes mentre s'estia construint de dalt, però la torre, ja me direu... Jo diria que de les infraestructures més importants de Menorca, una pot ser l'hospital, una altra tot és el subministrament d'energia, però el que és mobilitat, el 80% de la gent entra i surt per l'aeroport.
I és la torre de control de l'aeroport que ho fa possible. Ja per acabar, Ramon, i des d'aquí enviar-li una abraçada a aquesta treballadora, que esperem que s'estigui recuperant. Està bé, està millor, va a poc a poc.
Nosaltres el que sabem és que té fissures a la tíbia i en el peroné, és a dir, és pitjor del que no es pensaven en el principi. Evidentment, sembla que ossos remputs com a tal no té, i que evidentment haurà de tenir un període de recuperació, però bueno, evidentment el cop va ser fort
i les companyes i companys preocupats també. Ramon, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta i esperem que la pròxima vegada que mos puguem veure sigui amb millors notícies per aquesta torre de control de l'aeroport que va directament en els treballadors de l'aeròdrom Madoquí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquesta és l'actualitat quant a l'aeròdrom, a l'aeroport de Menorca, a aquesta hora del dia. Joana.
Gràcies, Clara. Tant de bo, no?, et solventin aquests problemes i deficiències a l'aeroport de Mó. Tot d'una te tornem a saludar, però ara toca parlar d'esports i de la victòria del Mallorca. I en tenim un que està ben content. Toni Fuster, varen repicar o no les campanes de les...
Varen repicar, bon dia.
Content se vol.
Sí, bé, millor, un poc millor.
Perquè hi deies acabar...
Quedar, no vull dir afònics, però sí, en se vol un poquet tocada, no?
4-1.
4-1 en el Sevilla, va guanyar el Mallorca, una victòria d'aquestes terapèutiques també, no? Balsàmica, una victòria on varen veure gols destacats, com aquest, per exemple, d'en Pablo Torres, darrer quart gol, amb una passada de Mateo Jose, va ser espectacular. Va ser per acabar de festejar aquesta golejada del Mallorca, la golejada, diria jo, més important, no?, d'aquesta temporada. En el Sevilla se li han marcat ni més ni manco que 7 gols, 3 a en el Sánchez Pizjuán i 4 aquí, podrien jugar sempre contra el Sevilla, no? On diria les coses per un poc millor. Vedran Morici va marcar el primer gol des del punt de penal, després va marcar Samu Costa, bon gol també el de Samu, després en Dardell li va rebutjar una pilota a l'esquena després d'un xut de Morici que anava també, anava de dins. En definitiva, ara m'anem al Camp Nou. Dissabte contra el Barça, les 4 i quart.
I tant, per ventura encara tornaran a repicar. Jo crec que sí. Moltes gràcies, Toni.
Tant de bo sigui així. A la 1:05 en parlàvem a la nostra
estúdia. Un poquet de mel, perquè per dissabte has de tenir bona veu. Ara fem un avançament dels continguts de les edicions insulars. Ràpidament, coneixem els continguts que tenen preparats ja els companys de les edicions insulars. A Eivissa, Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Joana, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començarem el programa parlant des d'un punt de vista local del procés de la regulació de la situació legal de les persones migrants. En parlarem amb la regidora d'Unides Podem i activista pels drets de les persones migrants, Na Guadalupe Nauda, i també amb na Cristina Molina, que és advocada especialista en assumptes d'estrangeria, per conèixer amb una mica més de detall els aspectes legals d'aquest procés. I més tard parlarem amb el doctor en Filologia Catalana, Bernat Joan, de Paraules i Coses, i després també d'algunes de les problemàtiques amb les que lidien en el seu dia a dia els policies tutors de l'illa d'Eivissa, en un espai que encapçala el psicòleg especialista en infància i adolescència, Marc Tur.
Molt bé, gràcies, Laura.
A tu, companya.
Gràcies, a Menorca. Tornem a saludar Clara i Mami. Bon dia, què tal?
Bon dia. El Dia Menorca visitarà els estudis d'Ivetra Ràdio Mó en Llorenç Ferrer, primer tinent de bala de l'Ajuntament de Ciutadella. Aquesta setmana estrena càrrec, que està al capdavant de la gestió de les àrees de serveis econòmics, fires i mercats i esports després del canvi de valia en el ple d'aquest darrer dissabte. Farem un poc de balanç del seu any i mig de mandat i després saludarem en Esperança Ramírez, professora en serveis a la comunitat de l'Institut Miquel Guàrdia d'Aló. Estan realitzant un taller de rap amb joves estudiants. Avui és dimarts i tenim el nostre genealogista de capçalera.
Gràcies, Clara. I a Menorca veig que en Jaume Noguera ve ben carregat de llibres. Bon dia.
Sí. Mira, avui parlarem amb els autors d'aquests dos llibres. L'àlbum de fauna de les Illes Balears, la segona edició. El primer va ser de 50 espècies característiques i el segon, que va de sortir, va d'ecosistemes aquàtics.
Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà.